Estel migdia, amb Joan Trias.
El sostre de vidre, allò que molts entenem com a fre de mà del món laboral a les dones en una societat encara massa masculinitzada, és encara a l'ordre del dia, un sostre de vidre que, tot i que es va trencant a cops de martell, encara segueix present, amb vidre de doble capa, si fa falta, i encara amb qui pretén posar-hi silicona a algunes de les esquerdes. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. La finalitat de la xarxa Vives d'Universitats és potenciar les relacions entre les 22 institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, i entre d'altres publica informes com la perspectiva de gènere en docència a les universitats de la xarxa Vives, situació actual i reptes de futur. Informes que demostren dades preocupants com aquesta. Un de cada tres alts càrrecs de la universitat l'ocupa una dona. Només un de cada tres. No fos cas que ens canviessin el lloc i la perspectiva. Dones, deixeu-m'ho dir, i figuri o no l'estudi, que segurament han d'aguantar una vegada rere l'altra com un home sota el seu càrrec que els explica com fer millor les coses perquè ha de demostrar vés a saber què i vés a saber a qui. Per posar més dades sobre la taula, només hi ha un 34% de deganes, un 20% de vicerrectores de docència i un 10% de vicerrectores de recerca a les universitats. A més, l'informe destaca les anomenades tasques acadèmiques de la llar. És a dir, un cop més, les dones sí hi són, però en feines i categories amb salaris més minsos i un reconeixement més que dubtable. És evident que aquestes xifres han crescut des del primer informe sobre la qüestió al 2007, però també ho és que encara hi ha un recorregut llarguíssim per arribar a unes dades acceptables, com a mínim. Mentrestant, no s'assoleix la categoria estable, la que hauria de ser, ja podem anar dient que per evitar casos com els d'aquesta setmana a Igualada cal posar-s'hi en temes d'educació, que mentre només el 16% dels graus de les universitats de la xarxa Vives ofereixin assignatures de gènere al currículum, només podem esperar una cosa. Així de cru, així de clar, així de bèstia. On serà la propera agressió? 2 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda i aquest 3 de novembre les veus protagonistes són aquestes.
El programa d'investidura que va rebre el suport dels grups parlamentaris de la CUP, de Junts i d'Esquerra Republicana i, per tant, apel·lo a aquests grups a donar suport.
Tindrà sempre vostè el meu suport quan exigeixi d'altres òrgans de govern, en aquest cas del govern d'Espanya, que compleixi i respecti les competències de Catalunya.
Atindre pressupostos a Catalunya, a l'Estat i fins a l'últim municipi de Catalunya.
En temes de sanitat, educació, drets socials, bàsicament, és entre 1.600 i 1.700. I no hi ha previst res.
El dret haurà de decidir si es posa al costat dels interessos dels lobbies i de les patronals o al costat dels interessos de la gent.
Sí que pensem que tindrem certa retenció.
Al final, sabes que a lo largo de 42 jornadas vas a tener, bueno, ciertas piedras en el camino que las tienes que superar y como equipo, bueno, es un reto.
A Radio Estel, Estel migdia.
Vinga, doncs, a aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps vindrà marcat de cara a les properes hores encara per una certa inestabilitat que afectarà sobretot comarques de Barcelona, de Girona i tot el Pirineu. Precipitacions de distribució regular en aquest sector i el Pirineu en forma de neu per damunt dels 1.300 metres. Continua entrant vent del nord, tramuntant i mestrals als dos extrems de la costa i això fa que la sensació de fred encara sigui una mica més marcada. De cara a demà esperem un matí encara amb nuvolositat variable, especialment a la costa central, i amb el pas de les hores els núvols augmentaran més a les comarques del nord de Barcelona i interior de Girona, on a la tarda hi haurà ruixats de caràcter dispers. Demà les temperatures al matí seran encara més baixes que les d'avui.
I ara sí, comencem a analitzar l'actualitat. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat responsabilitat als grups per aprovar els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 i el seu compromís amb el futur de la ciutadania.
Les pido que tengan presente qué es lo que la ciudadanía espera de la política y de los políticos, qué esperan de todos nosotros. No otra cosa que aportar soluciones a sus problemas cotidianos, a los del día a día, y hacer posible prepararlos para un futuro mejor. Para eso sirven estos presupuestos, para que seamos capaces de dar respuesta a los grandes retos que afrontamos como país y en los que creo tenemos un...
Des del Congrés dels Diputats, Montero ha defensat que els comptes de l'Estat són històrics, aporten solucions i són objectivament bons. La ministra assegura que els pressupostos són indispensables per consolidar la recuperació econòmica i social. Montero també s'ha mostrat agraïda a les formacions que, com Esquerra, PNB, e-Bildu o PDeCAT, finalment no han presentat esmena a la totalitat.
Qui ha retret al govern espanyol que salvi els pressupostos mitjançant acords amb Esquerra i Bildu ha estat el Partit Popular.
La portaveu del partit del Congrés, Cuca Gamarra, ha criticat també els acords amb Esquerra i Bildu sobre qüestions que, segons el PP, no tenen res a veure amb els pressupostos a canvi de permetre que els comptes superin la fase de les esmenes de la totalitat. Gamarra ha afegit que el govern espanyol fa sessions que no tenen res a veure amb els comptes.
I què més ha dit Montero tot plegat al debat dels pressupostos generals de l'Estat que ha començat avui al Congrés de Diputats?
La ministra d'Hisenda ha confirmat que aportarà un text al Consell de Ministres perquè els ajuntaments puguin tornar a cobrar l'impost de plusvàlues. Montero ha detallat que el Ministeri estudiarà la sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional aquest impost. Llavors presentarà un text al Consell de Ministres que corregeixi aquests punts perquè els municipis de tot l'Estat puguin tornar a cobrar l'impost de plusvàlues.
I del Congrés anem cap al Parlament perquè els comuns estenen la mà a Esquerra Republicana per arribar a pactes a la Moncloa, Catalunya i als governs locals per aprovar els pressupostos. Allà hi tenim Judit Caselles. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, demana altura de mires per arribar a acords a totes les escales.
A tindre pressupostos a Catalunya, a l'Estat i fins a l'últim municipi de Catalunya. El que estic proposant és que fem un exercici d'altura política i també que tinguem els comptes a tot arreu amb el major suport de l'última dècada.
Mentre Aragonès torna a apel·lar a la majoria independentista que el va investir perquè s'aprovin els pressupostos, tot i que insinua socialistes i comuns que també vol el seu suport.
El programa d'investidura que va rebre el suport dels seus parlamentaris de la CUP, de Junts i d'Esquerra Republicana, i per tant apel·lo a aquests grups a donar suport. I, evidentment, si són uns pressupostos tan bons que reben el suport d'altres grups de la cambra, benvinguts, però la prioritat també ha de ser consolidar aquest programa d'investidura.
Tot plegat mentre la CUP ha criticat que Esquerra negocia els pressupostos de l'Estat.
I tot plegat també 5 dies després que Esquerra i el PSOE pactessin la protecció del català en la futura llei de l'audiovisual, avui el PSC ha acusat precisament el govern de no complir amb la llei del cinema a Catalunya que estableix que hi ha d'haver, com a mínim, un 25% de pel·lícules subtitulades en català.
Sí, el líder socialista Salvador Illa ha citat un estudi de la Plataforma de la Llengua que exposa que a Catalunya només un 3% de les pel·lícules estan subtitulades. Amb aquestes dades a la mà, ha retret a Pere Aragonès que el govern català no hagi fet res en aquests 10 anys per complir la llei del cinema.
Tindrà sempre vostè el meu suport quan exigeixi d'altres òrgans de govern, en aquest cas del govern d'Espanya, que compleixi i respecti les competències de Catalunya. Però tindria més credibilitat si també tingués criteris d'autoexigència pel seu govern.
Illa ha acceptat que en l'àmbit audiovisual el català necessita subtitulació, doblatge i creació.
I també tot plegat el govern reclama a l'Estat el fons extraordinari del coronavirus per l'any vinent perquè hi ha prevista una despesa de més de 1.600 milions d'euros per fer front a la despesa social, sanitària i a la social, com dèiem.
El fons que va rebre Catalunya el 2020 va ser de més de 3.000 milions d'euros i l'any passat d'uns 2.000 milions, uns diners que van permetre a la Generalitat pal·liar el cop de la pandèmia. De cara al 2022, la despesa prevista baixa fins a la meitat, però encara cal rebre l'ajuda. Per això el conseller d'Economia, Jaume Giró, reclama més diners.
I aquest any 22, el proper any 22, la despesa prevista en temes de sanitat, educació, drets socials, bàsicament, és entre 1.600 i 1.700. I no hi ha previst res.
També demana a tots els grups parlamentaris que s'assumin aquesta exigència.
Judit, això ha estat en la sessió plenària d'avui, una sessió plenària que no sé si continuarà o no.
Sí, reprèn a les 4 de la tarda.
Gràcies, Judit. Micròfons oberts, com sempre, per si passa qualsevol cosa al Parlament. Fins ara.
Fins ara, gràcies a vosaltres.
10 minuts pràcticament que passen de les 2 de la tarda. L'atur ha tornat a baixar a Catalunya aquest mes d'octubre. Segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social, hi ha 510 persones menys desocupades, cosa que representa un descens del 0,13%. Catalunya ja encadena 8 mesos de descens.
Avui hi ha 106.000 desocupats menys que fa un any. En total hi ha prop de 378.000 persones a l'atur, una reducció del 22% respecte a l'octubre de l'any passat, en plena segona onada de la pandèmia. A més, és la primera vegada des de l'any 2007 que l'atur baixa un mes d'octubre a Catalunya.
I si parlem del conjunt de l'estat espanyol?
Doncs l'atur baixa en 734 persones, el primer descens a l'octubre en 46 anys. A tot l'estat hi ha un total de 3.257.000 aturats, mig milió menys que l'any passat.
Per sectors, quin és el que ha liderat la baixada de l'atur a Catalunya?
El sector serveis, amb 804 aturats menys, seguit de la construcció i de la indústria.
I quin és el que puja?
L'agricultura, on hi ha 779 aturats.
I, de fet, a Catalunya, quants contractes s'han fet a l'octubre?
Més de 260.000.
A tot plegat, el ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, va plantejar ahir un augment de mig punt de les cotitzacions dels treballadors amb l'objectiu de garantir el pagament de la pensió als baby boomers que ara arriben a la jubilació.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que després de tants anys s'hagi aconseguit que el debat de les pensions ja no sigui retallar-les, sinó com es podran pagar i que siguin suficients per la jubilació de la gent. Ros també ha reclamat un pacte del conjunt de la societat perquè el sistema de pensions es mantingui.
Si fent un esforç tothom garantim el sistema de pensions, el que falta veure és què és suficient o quins ingressos venen més per garantir el sistema. El que no podem és, sobretot amb els salaris més baixos, no?, augmentar la fiscalitat si això no té unes garanties de retorn. No? I retorn vol dir doncs, que es puguin pagar les pensions. No? Per tant, s'ha de garantir la sostenibilitat. Jo crec que és un pacte de societat. És a dir, no ens podem imaginar una societat on quan et jubilis pues, la majoria de gent passi la pobresa. No? Perquè s'ensorra com a societat, des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista econòmic.
Sobre la derogació de la reforma laboral, el secretari general ha assenyalat que s'han de fer tots els intents possibles perquè s'arribi a un acord i s'acabi d'aprovar.
Si la COE va dilatar, no ho va bloquejar i arriba a final d'any, nosaltres el govern, com amb el salari mínim, haurà de tirar pel dret, haurà de decidir si es posa al costat dels interessos dels lobbies i de les patronals o al costat dels interessos de la gent.
I només un de cada tres càrrecs de gestió, docència i investigació universitària l'ocupen dones, segons un estudi de la xarxa Vives d'Universitats.
La presència de dones sí que està equilibrada pel que fa a la coordinació d'estudis de grau, postgrau i doctorat. Totes elles activitats que no són ni remunerades ni reconegudes en els processos de promoció professional. En canvi, en la coordinació d'estudis, els càrrecs de gestió, docència i investigació, que sí que són reconeguts i tenen retribució addicional, la presència de dones va del 10% al 34%.
2 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Fem una aturada per analitzar aquesta notícia.
L'entrevista.
La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la xarxa Vives, situació actual i reptes de futur. Aquest és el darrer informe de la xarxa Vives d'Universitats que inclou universitats de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i d'Andorra. Un informe que indica, entre d'altres, el poc reconeixement del paper de la dona en el món docent, el món científic, el món de la recerca i, en definitiva, el món universitari. En parlem de tot plegat amb la sociòloga i una de les coordinadores d'aquest informe, Maria José Rodríguez. Jaume, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Maria José, el primer informe d'aquest tipus és, si no m'equivoco, del 2007, i tot i que les dades han millorat, no són dades que encara estiguin a l'alçada d'una societat igualitària entre homes i dones, no?
Efectivamente, la universidad no es esa burbuja que nos imaginamos que es en relación a la sociedad en su conjunto. La singularidad de este informe, a diferencia del primero que has citado, es que se centra exclusivamente en una de las misiones fundamentales de la universidad, que es la formación de nuestro alumnado, ¿no? La formación de los futuros y futuras trabajadoras en sus respectivos nichos laborales. Y este es el reto actual que tiene las universidades españolas.
Estem parlant, en definitiva, de que en el món docent, com en moltíssims d'altres mons, encara existeix el sostre de vidre?
Sí, que lo hay. Este informe, bueno, en los últimos años ha producido, es innegable, una promoción y acceso de las mujeres a cargos de representación y de liderazgo, ¿no? Pero estos datos que perfilan aún más cuál es esa posición, desvelan que tras este espejismo de la igualdad, ¿no?, que nos puede llevar los datos globales, se identifican dónde, dónde estamos, ¿no?, las mujeres. Y bueno, mientras que mayoritariamente ocupamos la coordinación, ¿no?, los programas de grado o de posgrado, trabajo muy exigente y por el cual la literatura especializada lo denomina trabajo académico doméstico, muy exigente y con poco reconocimiento. Por otro lado, tenemos muy poquita presencia en el informe, ¿no?, las universidades que recoge, de mujeres liderando las políticas en el ámbito de la política de estudios y la política de investigación. Entonces, sí, tras este espejismo, ¿no?, o esta idea de que ya lo hemos conseguido, porque los datos globales parece que así nos sitúan, hay muchos matices, ¿no?, que hablan de las barreras con las que nos enfrentamos las mujeres académicas en nuestra propia carrera profesional.
Esclar, ens parlaves de dades, i és evident que dades preocupants són que el 34% de les dones són deganes, un 20% són vicerrectores de docència, un 10% són vicerrectores de recerca, on sí que hi ha més equilibri, que és el que ens deies ara, és a la coordinació de graus, que és d'un 49% ocupats per dones, postgraus, que és del 46%, o de doctorats, que és del 41%, i és una mica el que em deies, no?, que són tasques acadèmiques de la llar que tenen menys reconeixement i menys salari, no?
Efectivamente, ¿no?, y son muy exigentes en cuanto a el tiempo de dedicación y en cuanto a la carga emocional que te lleva, ¿no?, que te excluye de otros espacios que participan directamente en lo que son los indicadores con los que ahora evalúan la progresión en el ámbito universitario, en términos de carrera laboral.
Tot plegat fa que hi hagi encara allò que tan costa d'entendre encara al segle XXI, que hi ha carreres d'homes i carreres de dones, és a dir, fins a quin punt afecta tot això que després la separació de feines sigui per gèneres encara a la societat del segle XXI?
Bueno, la misión de la universidad es transformadora en su conjunto, ¿no? Lo que sea, la universidad nos convertimos en esa ventana donde mirar para buscar respuestas a retos sociales. Véase, nuestra historia más reciente vinculada con la crisis sanitaria de la COVID, ¿no? Y en este sentido, la formación específica que ofrecemos buscando equilibrios, ¿no?, dividendos de género, donde hombres y mujeres se formen en titulaciones tradicionalmente masculinizadas y viceversa, ¿no?, en las que todavía cuentan con una presencia mayoritaria de mujeres, es fundamental, ¿no?, porque el impacto que nuestro alumnado, unos años después del paso universitario, va a ser brutal en sus respectivos nichos laborales, ¿no? O sea, en la medida que les formemos con perspectiva de género, ellos podrán transformar determinados patrones culturales muy arraigados y muy difíciles de revertir.
Ens deies, i està clar que és així, que la visió universitària ha de ser una visió transformadora de la societat, i és evident que la universitat ha de propiciar canvis, ha de ser un model, el model més ampli de debat, no? Però fa falta autocrítica en el món universitari encara respecte a temes com aquest?
Ay, muchísima. Comparto absolutamente tu pregunta, ¿no? La convierto en afirmación. Sí, mira, en el conjunto has hablado de la amplitud, ¿no?, de regiones que abarca la Salsa Vives. Uh-huh. Pues de todas estas regiones, la única región, comunidad autónoma, que tiene recogida la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género en sus propuestas de planes de estudios es Cataluña, ¿no? Y esto es un ejercicio autocrítico muy vinculado a tu pregunta, ¿no? Si algunas comunidades lo hacen reconociéndolo en la propia legislación y luego alineándose con la Agencia Catalana de Calidad, ¿no?, que es la que tiene que medir ese criterio que su legislación establece, si una comunidad autónoma ha sido capaz de incorporarlo en su legislación y luego de hacer un desarrollo en sus agencias de calidad, lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Y en este sentido, además, la SASA viene trabajando en propuestas absolutamente innovadoras en el conjunto internacional, ¿no?, que han merecido el reconocimiento del Instituto de Género de la Comisión Europea. Y ya sabemos el cómo y además cómo medirlo, ¿no? Y es dar un paso más allá de los deseos, ¿no? Es una exigencia, además, es un criterio de calidad, no es solamente es la promoción de un principio ampliamente reconocido a nivel internacional, es que incluyendo la perspectiva de género, no solamente transformamos la universidad, sino nuestro propio modelo educativo, alcanzando niveles de calidad muchísimo mayores.
Ens ho explicaves també en aquesta entrevista, Maria José, que totes aquestes són dades que sembla que apuntin cap a un sistema igualitari. No sabem si tardarà més, si tardarà menys, però sí que et faré treure una mica la bola de vidre i preguntant-te com es reverteix una situació com aquesta, perquè, tot i que es noti aquesta tendència a l'alça, sí que és veritat que són dades preocupants encara amb aquesta visió de gènere en els graus universitaris.
Con convicción política y con convicción de dar un paso más allá de los deseos, ¿no? Y bueno, incorporando buenas prácticas a nivel jurídico, a nivel legislativo, y también buenas prácticas docentes que ya las tenemos y que la SASA Viver es un referente a nivel internacional, ¿no? Muchas veces en casa del herrero, ¿no? Cuchillo de palo, pues bueno, sería fantástico un desarrollo endógeno a partir de la propia producción que las universidades en concreto, ¿no?, de la SASA Viver vienen realizando muy específicamente en esta misión, ¿no?, que para mí es, para las autoras, ¿no?, de este informe, es el reto transformador que en materia de políticas de igualdad tendrán que afrontar y que ya vienen afrontando las universidades.
Per últim, deixa'm preguntar-te, perquè et deia a l'inici que el primer estudi és del 2007, ara ha sortit aquest nou estudi, aquest 2021, que està arditant entre fer un estudi i un altre, és perquè el canvi és molt, molt, molt lent?
És una, ¿no?, perquè l'impacte... recientemente también se empieza, ¿no?, a introducir la cultura de evaluar el impacto de nuestras políticas públicas específicamente en el ámbito de la igualdad, ¿no? Pero es verdad que el cambio es muy lento, pero además hay una cuestión de logística, ¿no?, propia de la dinámica de trabajo de la SASA Viver y en particular del grupo de trabajo de políticas de género, ¿no? Pero los resultados no hubieran sido muy diferentes si hubiéramos hecho el informe 2 o 1 año después al primer informe. Pero insisto que uno de los elementos que diferencia, ¿no?, y por los que ha apostado de una forma absolutamente clara la SASA Viver es por especificar los síntomas de la enfermedad en la docencia universitaria, ¿no?, que parecía que era el último ámbito donde más resistencias teníamos y donde menos evidencias teníamos de estas desigualdades.
Maria José Rodríguez, sociòloga i una de les coordinadores d'aquest estudi sobre la perspectiva de gènere en docència a les universitats de la xarxa Vives, sobre la situació actual i sobretot sobre els reptes de futur. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta hora en aquest programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Un abraço, gràcies.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
23 minuts que passen de les 2 de la tarda. Continuem amb més informació perquè finalment la jutgessa absoldrà 6 dels 9 de Lledoners. Tant Ministeri Fiscal com Generalitat han modificat les seves conclusions.
Fiscalia ha considerat que només pot haver participació acreditada dels 3 que van ser identificats pels Mossos d'Esquadra quan aquests van increpar la policia. És per això que el Ministeri Públic ha decidit retirar les acusacions per a 6 dels 9 acusats sobre desordres públics i manté les de lesions lleus per a 3 dels 9 encausats.
I pel que fa a la Generalitat?
L'administració pública reclama 15 mesos de presó, multes i una indemnització per delictes de lesions, atemptat a l'autoritat i desordres públics. Finalment, ha rebaixat la qualificació dels fets a 3 delictes de lesions lleus.
Abans de la vista, però, desenes de persones han acompanyat els activistes fins a les portes dels jutjats, entre ells els expresos Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart, que havien demanat la retirada de l'acusació de la Generalitat.
I la jutgessa ha avançat l'absolució dels 6 dels acusats just abans dels informes finals de les acusacions i les defenses.
Ada Colau s'ha mostrat favorable a poder instal·lar molins de vent a Collserola.
L'alcaldessa de Barcelona, que participa en la cimera pel clima COP26, ha reconegut en una entrevista a TV3 des de Glasgow que desconeix la proposta tècnica i la viabilitat del projecte, però considera que la ciutat s'ha de corresponsabilitzar amb l'increment d'energies renovables.
Si és possible posar algun tipus de molí de vent, ho fem. I amb això li dic, perquè crec que efectivament hem de ser també tots exemplars i hem de fer la nostra part de corresponsabilitat. I així com hi ha altres territoris que perquè estan menys habitats, no, se'ls està demanant posar més molins de vent i es queixen d'aquest agravi comparatiu, doncs és evident que en una trama urbana molt densa no se'n poden posar gaires, no, de molins de vent, però si d'alguna manera es pot participar també d'aquesta energia eòlica, doncs crec que estaria bé.
El projecte participatiu proposa la instal·lació de dos molins de vents a Collserola.
L'alcaldessa, que participarà en aquesta cimera del clima a Glasgow cap a les 4 de la tarda, hora nostra, i mentrestant allà més de 90 països s'han sumat a l'acord contra el metà, un gas responsable del 25% de l'escalfament global. El compromís mundial pel metà ha estat el primer gran pacte de la trobada que no inclourà potències mundials com la Xina, l'Índia i Rússia, que formen part del club dels 5 primers emissors d'aquesta substància.
Aquest compromís implica que el 2030 les emissions de metà s'hagin reduït un 30% respecte al 2020. Això ajudaria a reduir 0,2 graus l'augment de la temperatura mitjana de la Terra i ajudaria a aconseguir l'esperat augment màxim d'1,5 graus. En una entrevista al matí a Radio Estel, Javier Martín Vidé, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, ha exposat que dependrà de la voluntat política i del compromís vinculant que aquest acord es compleixi. A més, celebra l'acord, però manifesta que no parla de combustibles fòssils.
És un acord interessant, important, però no podem deixar de banda el fet de que hem de fer la transició energètica, deixar de banda els combustibles fòssils. Ja fa 6 anys que l'acord de París del desembre de 2015 es va dir d'una forma així planera: no apostarem més pels combustibles fòssils, i continuem utilitzant-los.
També parlem de Barcelona perquè preveu retencions a l'accés del túnel de les Glòries en sentit Besòs a hores punta de la tarda. Sobretot, la seva obertura està prevista per la matinada d'aquest dissabte 6 de novembre. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, ha pronosticat saturació del trànsit a l'accés del túnel en sentit Besòs entre Gran Via de Barcelona i el carrer Padilla durant les primeres setmanes. Sobretot a la tarda, durant les hores punta. Així ho ha manifestat durant una retenció als mitjans aquest matí.
Sí que pensem que tindrem certa retenció, però que a mesura que els conductors ho vagin coneixent, una setmana, potser dues, això funcionarà igual com està funcionant fins ara.
Gomila ha justificat que quan es posa en marxa una nova possibilitat de circulació, els conductors, quan arriben en el moment de la decisió, tenen dubtes i frenen.
Ara ja estan ultimant els darrers detalls per la seva posada en marxa, però, Sílvia, com és aquest túnel?
El túnel compta amb 3 carrils per sentit i un d'ells està reservat per autobusos urbans i interurbans, així com taxis. A la velocitat màxima és de 50 km per hora, té una llargada de quasi 1.000 metres i el punt més profund és de 25 metres d'alçada. També s'instal·larà un radar de tram d'1,2 km amb el conjunt dels dos túnels quan es finalitzin les obres en el sentit Llobregat, l'accés a la ciutat, previstes a principis del 2022.
Precisament, la seva profunditat ha sigut una de les grans complexitats tècniques que ha tingut el projecte. El túnel passa per sota de la línia 1 de metro, el de la R1, el de la R2 sud i el de la R3 i R4 de Rodalies. Sílvia, preocupa que, per exemple, la pluja pugui suposar un problema per aquest túnel o no?
Només durant la pavimentació i les pintures dels accessos, i per tant es descarta la possibilitat d'inundació dins del túnel. Ho ha assegurat el director general de BIMSA, Àngel Sánchez, en declaracions als mitjans.
El pasado día llovió y el túnel está seco. Para mí es una gran satisfacción. Significa que el trabajo de impermeabilización que se ha hecho ha sido realmente muy importante. El túnel está preparado para lluvias relevantes.
I la previsió és posar la infraestructura, ho dèiem, en marxa la nit de divendres 5 a dissabte dia 6, però com serà la posada en funcionament, Sílvia?
A última hora del divendres, la Guàrdia Urbana iniciarà els desviaments de trànsit i començaran els treballs d'implantació de la nova configuració viària. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la previsió és finalitzar els treballs al llarg de la nit, moment en el qual ja hi ha previst accedir als primers vehicles. L'objectiu és que estigui plenament operatiu a l'entorn de les 6 de la matinada del dissabte.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
A vosaltres.
I durant el mes de setembre es van triplicar el nombre de turistes estrangers a Catalunya. Malgrat la recuperació, el volum de visitants encara es manté per sota els nivells prepandèmia.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el setembre del 2019, Catalunya va rebre més de 2 milions de visitants i aquest any s'ha quedat a la barrera dels 900.000. Pel que fa a la despesa, els turistes s'han gastat uns 790 milions d'euros al país, 4 vegades més respecte a l'any passat.
I el govern ha aprovat l'ús del certificat Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials en hotels i restaurants amb ball en espais tancats.
Aquesta és la principal novetat de les mesures de contenció aprovades aquest dimecres en el marc del Procicat, que en línies generals impliquen prorrogar 14 dies més les vigents des del 22 d'octubre. El conjunt de mesures s'enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que l'ús del certificat Covid requereix l'aval judicial previ. Fins ara aquest instrument s'estava utilitzant només en l'accés als locals d'oci nocturn, després de rebre prèviament l'aval del tribunal.
De fet, pel que fa a les dades de la pandèmia, la majoria dels indicadors de la Covid pugen.
Tot i que la pressió hospitalària ha baixat, ara hi ha una persona menys ingressada. En total n'hi ha 339. L'ocupació a les unitats de cures intensives ha pujat. Ara hi ha 86 persones ocupant un llit de crítics a tot el país. El risc de rebrot ha pujat un punt i arriba al 56. I la velocitat de propagació ha augmentat 3 centèsimes, col·locant-se a 1,13. Salut ha notificat 468 contagis nous i 10 defuncions més.
Un jove de 19 anys ha ingressat a presó com el presumpte autor de l'agressió que va patir un taxista de Sabadell el passat 1 d'octubre.
Un taxista va ser requerit a Sabadell per traslladar dos homes a Barberà. Quan van arribar al destí sol·licitat, els homes van agredir el treballador amb contundència i li van robar dos telèfons mòbils i els diners de la recaptació. L'home va patir el trencament de diverses vèrtebres i del nas. A més, va haver de ser intervingut quirúrgicament per les lesions produïdes en un ull en llançar-li gas pebre.
I la Guàrdia Urbana de Figueres ha posat 134 denúncies des de principis d'any, la majoria per frau elèctric. Les connexions irregulars són un problema des de fa anys als barris de Sant Joan i al Colobret i provoquen constants interrupcions del servei.
La situació afecta especialment a col·lectius vulnerables, com persones grans que viuen en una incertesa permanent. Per combatre-ho, fins ara s'hi han fet 7 operatius. Paral·lelament, l'Ajuntament preveu desencallar aviat els ajuts a les famílies afectades perquè puguin comprar generadors d'electricitat.
2 minuts que passen de 2:45 de la tarda, anem cap a Andorra perquè els hotelers comencen a tenir un volum bo de reserves per Nadal. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segons indica el sector, les ocupacions per les pròximes festes nadalenques comencen a ser força bones. Asseguren que el client és més previsió del que ho va ser a l'estiu i ara reserva amb molta més anticipació. Sobre el pont de Tots Sants, la Unió Hotelera ha informat de l'ocupació mitjana ha estat d'un 80%, xifres similars a les d'abans de la pandèmia.
I el govern d'Andorra prepara un decret que permeti a bars, restaurants i oci nocturn obríem el 80% d'aforament i sense obligatorietat de mascareta si els clients ensenyen el passaport Covid.
El decret preveu que també calgui el certificat en balnearis i gimnasos en cas que compleixin amb unes condicions mínimes d'espai. El govern andorrà té la voluntat d'aprovar avui el decret al Consell de Ministres per tal de garantir que l'oci nocturn pugui seguir treballant, ja que aquest dimecres finalitzava el termini que se'ls va donar per fer una prova pilot.
I la primera nevada deixa centímetres de neu a les cotes més altes també del Principat d'Andorra.
El Servei Meteorològic Andorrà ha informat que la nevada d'aquesta nit ha deixat centímetres de neu a diferents zones del Coprincipat. On s'han acumulat més, concretament 7 centímetres, ha estat a Canillo. Avui continuarà nevant amb intermitències fins a la nit, sobretot al nord del Principat.
Gràcies, Pau. 3 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Encetem Plana Esportiva.
Esports.
Doncs precisament pel que fa als esports, una expedició de directius del Barça viatja fins a Qatar per tancar el fitxatge de Xavi Hernández, que podria ser presentat com a nou entrenador blaugrana la setmana que ve. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Així és, el president esportiu Rafa Juste i el director de futbol Mateu Alemany volen des de primera hora d'aquest dimecres cap a Doha amb els deures de tancar el contracte del nou entrenador. Finalment no hi ha viatjat Joan Laporta, tot i que el president de l'Alçat va demanar que hi fos per negociar la sortida de Xavi del club qatarí. Els directius blaugranes es reuniran amb el president de l'Alçat demà dijous, després del partit que juguen aquesta nit contra el seu gran rival a la Lliga de Qatar. Els directius esperen tancar el fitxatge aviat perquè Xavi pugui ser presentat ja la setmana que ve. Per tant, el partit d'aquest diumenge contra el Celta encara el dirigirà Sergi Barjuan. L'exjugador i el Barça ja ho tenen tot pactat. Xavi signaria pel que queda de temporada i també per a les dues properes.
A tot plegat, el Barça segueix viu a la Champions després de guanyar 0-1 al Dinamo de Kiev.
Un solitari gol d'Ansu Fati dona ales als blaugranes, que segueixen depenent d'ells mateixos per passar a vuitens de final. Ara mateix són segons de grup amb 6 punts després de la derrota del Benfica al camp del Bayern de Múnich per 5-2. El proper partit del Barça a la Champions és precisament contra aquest Benfica i pot marcar definitivament el futur de l'equip a Europa.
I aquesta nit continua la jornada de Champions amb els partits dels dos equips de Madrid.
El Real Madrid s'enfronta al Shakhtar a 6:45 de la tarda. En l'última jornada els blancs van golejar els ucraïnesos per 5-0. El Madrid és segon de grup amb 2 victòries i 1 derrota contra el Xèrif, que és qui lidera el grup. L'Atlètic de Madrid juga a les 9 amb el Liverpool. Els matalassers també són segons de grup amb 1 victòria, 1 derrota i 1 empat. Avui intentaran guanyar l'actual líder del grup, el Liverpool, que els va superar en l'última jornada per 3-2. A banda d'aquests dos partits, avui també es disputen el Milan-Porto, l'Sporting de Lisboa, Besiktas, el Borussia Dortmund-Ajax, el Sheriff Inter, el Manchester City-Bruges i el Leipzig-PSG, per ser aquest sense Leo Messi, que encara està en molèsties. Encara en futbol, a la segona divisió, el Girona juga demà contra l'Alcorcón. Aquest migdia ha parlat el tècnic dels gironins, Mitchell. S'ha mostrat preocupat per les baixes que acumula l'equip per disputar aquest partit contra el CUE de la classificació. El Girona no pot comptar amb Borja García ni amb Dario Sarmiento per lesió. Tampoc amb els sancionats Jairo Izquierdo, que va ser expulsat diumenge per doble amonestació, Adrià Hortolà, que va veure la vermella per protestar des de la banqueta, i tampoc amb Samu Saiz. Mitchell, però, veu aquestes baixes com un repte per als jugadors disponibles.
Al final sabes que a lo largo de 42 jornadas vas a tener ciertas piedras en el camino que las tienes que superar, y como equipo, bueno, es un reto que a mí me gusta, y sobre todo es un reto que hace que todos los jugadores estén enchufados. Necesitamos un paso adelante de Ibra, necesitamos un paso adelante de Pablo Moreno, necesitamos un paso adelante de Calavera, un paso adelante de David Junca, y sé que están entrenando muy bien, entonces no me preocupa.
El Girona juga amb Montilivi contra l'últim classificat, per tant, Mitchell confia en endur-se els 3 punts.
I encara ens quedem a Girona, però pel que fa al bàsquet, perquè l'Uni juga aquesta nit partit de l'Eurolliga femenina.
Serà a 9:15 contra el Galatasaray, rival que arriba tocat després de caure a la Lliga Estatal contra el seu màxim rival, el Fenerbahçe. Laura Antoja, entrenadora de l'Uni Girona, ha explicat que caldrà fer un bon joc defensiu, posant situacions incòmodes a les jugadores del Fenerbahçe i sobretot controlar el rebot. L'Uni Girona és l'últim classificat del grup B de l'Eurolliga femenina amb 2 victòries i 2 derrotes.
I parlem de tennis. El Masters 1000 de París aquesta tarda s'enfronten les dues joves promeses del tennis mundial.
Carlos Alcaraz, que ahir va superar el francès Cerver, juga contra Jannik Sinner, número 9 del món. Es tracta d'un duel de noves generacions. L'espanyol té 18 anys i l'italià en té 20. Són dos dels tennistes cridats a dominar el circuit ATP els propers anys. El partit a partir de les 4 de la tarda pel canal. Vamos, en aquest mateix torneig, aquest migdia, s'ha jugat el partit entre l'espanyol Pablo Carreño i el francès Hugo Gaston. Derrota de Carreño en 3 sets, 6-7, 6-4 i 7-5.
I encara en tenis, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda contra els Estats Units a les finals de la Billie Jean King Cup.
Sara Sorribas és la gran carta d'Espanya per batre la selecció americana i classificar-se per a les semifinals d'aquest torneig. Si les espanyoles perden, però, encara tindrien opcions de passar, perquè les americanes, amb Rogers i Collins en individuals, van caure per 2-1 davant la selecció d'Eslovàquia. El partit de la Billie Jean King Cup es podrà seguir per Teledeporte a les 5 de la tarda. I acabem amb un apunt de ciclisme. Alejandro Valverde ha renovat un any més el seu contracte amb l'equip Movistar. El ciclista murcià de 41 anys ja va anunciar fa uns mesos que el 2022 seria el seu últim any com a professional.
Doncs aquestes són les notícies esportives del dia. Xavi, Anna, no marxeu, perquè de seguida en aquest estudi totes les notícies que no hi cabien en un informatiu rigorós passen per la mà i la veu d'Olma Giró. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Close your eyes.
Minuts i arribarem a les 3 de la tarda perquè després es queixi del temps. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. No em queixo. No m'he queixat en cap moment. En cap moment. Hi ha testimonis...
Hem trobat a faltar aquesta secció.
Gràcies. Això és el primer dia que has dit una cosa bonica. Gràcies, Xavi. Què tal? Moltes gràcies.
Olma, què passa demà?
Demà? Què passa demà? No ho sé.
No ho sé. Era...
A mi aquestes coses no m'agraden.
Era molt off the record o no?
Era off the record, era una cosa...
Fora, eh?
Fora de record,
no
totalment.
No en parlem.
Vale. Demà en parlarem.
Demà en parlem?
Demà en parlem. Va. Per això passa demà.
Per cert. Mireu, se m'ha oblidat a l'hora de presentar Sílvia Muñoz avui. Moltes felicitats a la Sílvia, que avui és el Susan.
Doncs felicitats, Sílvia.
Ara ens n'enterem. Ara tot l'equip ens acabem d'enterar, tu.
Felicitats, Sílvia.
Jo tampoc ho sabia, m'ho han dit aquí a la porta, a l'Ester, que saluda
la mare. Hola,
Ester. Doncs ella m'ha dit que era el
Sant
de la Sílvia.
La Sílvia també no ha passat per la redacció, vull dir, ha arribat
i no ha saludat.
I no ens ha dit res.
No ens ha dit res, hem enterat que estava aquí perquè diu... Bueno, això no ho podríem dir. Connectem en directe amb la Sílvia, m'ha dit on està la Sílvia, jo vaig a l'estudi, però... No passa res.
Diguem-ho tot plegat, que el nostre tècnic, com sempre en Jordi Carretero, a les tecles del so, ja es queixa perquè no té ni piruletes ni sugos blaus. Clar, els dies de festa aquí es porten carmelets.
No perdis l'esperança, Jordi, tot arribarà. Demà en parlem. Demà t'ho recordaré i et diré per què n'haurem parlat. Bé, més enllà d'això, anem cara a barraca, perquè aquí ens estem anant d'una mica...
Sembla que algú us deu fer gran, potser. No? Va per aquí,
eh? El temps passa, no? No sé.
El còndor passa. Va.
Anem cara a barraca.
Encetem la secció més relaxada del programa, com trobava a faltar aquesta frase. Olma, què ens portes avui?
Doncs, com estava dient, aniré cara a barraca, perquè estic enfadada, bàsicament, com a representant d'aquesta secció, que ja no sé si és una secció o què és, i com a única representant, perquè soc l'única representant, vull manifestar que estic enfadada, la secció està enfadada. Jo tiro una pregunta a l'aire, vale? Si haguéssiu de retallar qualsevol part d'un programa on hi ha... Ja teniu tres opcions, vale? Informació, esports i cultura, què retallaríeu?
Sense dubtar-ho?
Mm-hmm.
Política.
Tu, Anna Closa?
Sí, també, política.
Qualsevol secció relaxada.
Doncs molt bé, Xavi, tu estaries molt d'acord amb el Joan Trias, perquè hi van decidir treure cultura. Clar, evidentment, la meva opinió no compta perquè no, és una mica desbiaixada, perquè bàsicament a mi això dels esports no m'agrada. Però bé, com a venjança, perquè sóc Escorpio, demà entendràs moltes coses...
Saps que jo m'hi torno, eh?
Bueno, jo també m'estic tornant. Si vols, és una roda que no acabarà mai, eh?
Farem potser
això, l'últim programa haurà de ser un... A veure qui desempata. No, avui és la meva venjança, Joan.
Ah, serà perfecte.
Llavors, ho situo, val? Tot es remunta, d'acord? Tot es remunta un dijous 21 d'octubre, quan el magazín de Ràdio Estel va entrevistar el Mochi, que és un de la Sotana, no? El Joan, què va decidir?
Un moment. El Mochi, un de la Sotana. Per qui no sàpiga qui és el Mochi, per qui no conegui la Sotana, Olma Giró, què és això?
La Sotana és un podcast... És que, clar, també una cosa, què és això, no? També en podríem parlar, és una secció que és la Sotana. Jo ara t'ho definiria com un podcast que parlen d'esport, de política i una mica de tot. Tu com ho definiries?
No, parlen d'esport.
Sí, però...
Un programa d'esport, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi.
Això és
Lluís
la sotana.
Enrique, Lluís Enrique, eh? Una mica seria això.
Sí, això és la sotana. Sí. Doncs per posar en context, va venir el Mochi de la sotana, un programa d'esports, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi, és a dir, de Lluís Enrique, Lluís Enrique, no? I el Joan va decidir baixar a fer-se una foto amb
Sotaneros
el Mochi.
Del món, traieu aquest tall, si us plau, del Magiró. Digues,
digues. I som-hi. El Joan va decidir baixar, no?, perquè era molt fan del Mochi, sí. I què li va dir? Doncs li va donar a deixar una proposta a l'aire i li va dir: escolta, Mochi, tu no podries dir a la sotana, per favor, que els joves de Catalunya escoltessin Ràdio Estel? Sí,
qual,
i aquestes
sí.
Coses que entre broma i broma no, ja ho diuen, la verdad se asoma,
sí.
Va succeir això.
Però ja en parlarem. Vull dir als joves de Catalunya que escoltin Ràdio Estel, que s'estan perdent els valors cristians.
Et van entrevistar.
Sí, van entrevistar i el tio és molt fan de la sotana, em va dir: pots dir que escoltin els joves de Catalunya que escoltin Ràdio Estel? I vaig dir: ho diré irònicament.
Va, el matí posen una missa.
Doncs no ho escolteu.
Què, Joan?
Bé, no?
Va sortir bé, no, la cosa?
Sí, home, i tant.
I aquí tenim els joves escoltant Ràdio Estel.
Agraït. Aquí tenim joves escoltant Ràdio Estel i joves fent Ràdio Estel.
Està molt bé, això.
Què et sembla?
A mi em sembla molt bé. Va quedar bé la foto? No me'n recordo. Va quedar bé.
Sí, home.
Sí? No? Perfecte. Jo el pròxim dia et demano que avisis quan vingui algú així com de la sotana, no?
Jo, ara no miraré el tècnic per dir això, però jo normalment quedo molt bé les fotos mentre l'altre no dugui cabell, diguem-ne. Saps el que vull dir?
Sempre...
Si du cabell és més difícil que quedi bé. Si no du cabell, normalment quedo bé.
Això de quedar bé és una cosa molt relativa, no?
Sí.
Jo et vaig fer una foto a l'estudi i la vas penjar a Instagram.
Sí, estava bé.
Està bé, no?
Sí. Sí. Què? Més enllà de la conya, va. Ens portes un bloc temàtic... Més enllà de la conya... És que, clar, hi ha unes coses. Com passem d'uns temes a uns altres.
A veure, no. Com passes un tema a l'altre, jo ho faig el millor que puc.
Acabem de parlar de Magí García i de la sotana i parlem sobre la mort. Tot i que el dia de Tots Sants ja ha passat, en fi...
És la secció més relaxada.
És la... Exacte. Relaxem-nos. Només parlem sobre la mort. Tot i que el dia de Tots Sants ja ha passat... Volem descobrir com ha celebrat la comunitat mexicana, que ja sabem que la cultura de la mort que tenen és molt diferent a la nostra, fent gairebé una festa, la comunitat mexicana a casa nostra, com ha celebrat el tema de la mort. Preciós tema per un dimecres a Ràdio Estel.
Un dimecres 3 de novembre.
Sí,
no,
sí,
a veure,
sí.
Allò de la festa t'ho deia perquè ells... Ens posem serios o no?
No, vas a un enterrament mexicà i sembla el sonar, allò.
Clar, és que... No, vull dir, per ells és com una festa, inclús com una festa d'aniversari. Vull dir, per exemple, si s'ha mort un animal, doncs li porten la seva joguina preferida, o en un nen petit també porten les joguines preferides, o inclús el menjar, mengen el que era el menjar preferit de la persona difunta, i tot ho fan d'una forma de venerar-ho. Simplement és com tenir una altra cultura de la mort molt diferent de nosaltres. I com tu has dit, Joan, ha passat Tots Sants, però la comunitat mexicana ha organitzat una ruta del TAS per tota la ciutat de Barcelona, que ja us avanço, no ho he anat a veure, però pel que m'han dit, a nivell visual són brutals, com que alguns poden arribar a tenir 200 espelmes, no? I ha passat Tots Sants, però aquesta ruta del TAS durarà tot un mes, per tant, s'entén que avui, 3 de novembre, estiguem parlant d'això. I des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb el president d'aquesta associació que es diu MexCat, que és de mexicans a Catalunya, que és en César Cárdenas. Ara l'escoltem.
Mira, normalmente se festeja básicamente con el recuerdo de los difuntos a través de los altares de muertos. Los altares de muertos es un recordatorio festivo, no es nada tema tabú ni esto, sino es un recuerdo festivo. Y entonces se decoran unas mesas con diferentes niveles y en esas mesas se pone en la parte más alta pues la fotografía del difunto y en los otros niveles se pone la comida que le gustaba, si era un altar para niños, pues los juguetes que ellos tenían, si el altar se le dedica a una mascota, por ejemplo, pues los juguetitos que utilizaban o comida. Normalmente son, yo para que se entienda más o menos el concepto aquí, es como si fuese una fiesta de cumpleaños, sorpresa o no, en la que se le pone al difunto todas las cosas que le gustaban, y ese día, normalmente en México es un día muy festivo y viene gente a comer a tu casa o se va a comer a los cementerios y se decora muchísimo. Y aquí pues tratamos de hacer alguna cosa muy similar y se decoran pues estos altares. Normalmente los altares, la tradición más allá de los altares también tiene otra serie de cosas. La gente se disfraza, se pinta de Catrina, que ahora está muy de moda, o se hacen diferentes actividades como pasarelas o desfiles de Día de Muertos. calaveras literarias, por ejemplo, se hacen conciertos de música, porque esa festividad, como le digo, es algo muy festivo, siempre va acompañada de comida, de bebida y de música. Entonces, por eso siempre comento que es lo más parecido a una fiesta de cumpleaños. Y aquí en Barcelona, pues se realizaron una serie de altares en diferentes recintos, se creó una ruta de altares para que la gente pueda visitar, sea en restaurantes o sea en entidades privadas como la Casa México o el consulado, en el que la gente puede asistir, está un directorio para que la gente pues vaya viendo, y en lugar de ser solo un día, que se queda muy corto, aquí empezamos a organizar desde el día 27 de octubre y terminamos el 28 de noviembre. Muchos altares están expuestos a lo largo de estas fechas y escalonados para que la gente pues pueda visitarlos y pueda ir viendo las diferentes cosas y las diferentes actividades que programa cada una de las entidades.
César Cárdenas, eh?
César Cárdenas, president de l'associació Mexcat, sí.
En Xavi tenia una pregunta.
Sí, vull... Què estàs?
No és una pregunta.
Amb aquesta ruta?
Jo trobo que és...
Parellets quadrats.
Com els que es fan a l'atelier de Barcelona.
Sí. Molt bon.
Veus com aprenem coses en aquesta secció relaxada, a vegades? Bé, no, la ruta és una ruta d'altars. El que fas és anar a veure, doncs, com a forma cultural, com decoren, perquè al final la gràcia és la decoració dels altars amb espelmes i una mica diferent, com molt més alegre del que doncs, tenim com present com altar, no?, a la cultura més... la nostra. No? I si preguntes quan ho pots veure, ja t'he dit que és fins al 28 de novembre i a sobre pots entrar a la web de mexcat.org i res, o sigui, com que al final és una ruta d'altars, la majoria, o sigui, alguns sí que tenen tallers i els que tenen tallers, doncs has de reservar la web per tema de la pandèmia i tal, però la majoria no necessiten reserva prèvia, és a dir, tu només has d'anar doncs, a l'horari que està obert al lloc on s'exposen aquests altars. I també, quan vaig parlar amb en César, m'ho va explicar i vaig dir, deixa-m'ho dir perquè crec que és molt interessant, el dissabte 27 de novembre, que coincideix amb el dia dels carrers oberts, vull dir, com lliure circulació de vianants per aquí al barri de Sants, aquesta associació ha organitzat una desfilada de Catrines, que Catrina és com la típica imatge mexicana de la calavera que ens imaginem quan pensem de dins, disfressem de mexicanes, no?, doncs amb la calavera i tal, això és una Catrina, doncs això, per aquí al barri de Sants, sortiran de les cotxeres de Sants a les 6 de la tarda, 27 de novembre, és gratuït i us podeu inscriure a la web, vull dir, hi ha en Solaire una proposta, estava...
Perfecte.
Em sembla molt interessant.
I qui no vulgui sortir de casa sempre té la pel·lícula, com es deia, aquella pel·lícula, Coco?
Coco.
Coco, no?
Sí.
Que tracta també el tema de la mort i el tracta molt, de forma molt xula allà a Mèxic. Va, seguim tractant el tema de la mort en aquest espai, però de forma, una forma més macabra i més violenta. És el de la sèrie del juego del calamar, la sèrie que és tot un fenomen. Tal és així que aquest any l'esdeveniment que organitza l'Associació de Coreans a Catalunya ha estat precisament inspirada en aquesta mateixa sèrie. Han creat una competició basada en los juegos del calamar. Sintonia que podria haver fet el meu veí de 3 anys amb una flauta.
I dale, Joan. És...
Què vol dir, dale?
I dale, que ahir vas dir el mateix comentari. Cada cop que escoltes aquesta sintonia, dius aquest comentari, no?
Ahir quan? O sigui... Ahir vaig carregar cultura.
Expliquem el off the record o no? Perquè, clar, a mi, si em fas parlar, parlo. No, aquesta sintonia...
Secció de reaprofitament, senyors i senyores.
Va. Aquesta era la sintonia que sonava precisament en aquesta competició organitzada per l'Associació de Coreans a Catalunya. Aquesta comunitat, la comunitat sud-coreana a Catalunya és petita, estem parlant de 1.500 residents i 800 que viuen a Barcelona. I, doncs, ells han celebrat, vull dir, cada any celebren un acte cultural i aquest any, doncs, bàsicament han decidit aprofitar la vinentesa del triomf d'aquesta sèrie del Juego del Calamar, però els jocs no han passat en una illa misteriosa, sinó que han passat al camp de la Muntanyesa, Via Júlia, al districte de Nou Barris d'aquí a Barcelona. Llavors, la imatge que era un total de 216 participants vestits de verds i blancs, com a la sèrie, i també estaven vigilats, que era una mica macabra, la imatge, de dius, ui, quin mal rotllo, on hem arribat, doncs també estaven vigilats doncs, per aquests, entre cometes, i aquí sí que moltes cometes, àrbitres, que podien veure la sèrie, també anaven vestits de vermell, amb mascaretes negres, o sigui, tot bastant igual que la sèrie, però evidentment sense danys col·laterals, i ho celebrem.
I tant, hi havia premi o no per això?
Sí, i un gran premi, el primer premi era ni més ni menys que un vol a Corea del Sud. El segon era un premi de 456 euros, que és el nombre de participants exacte a la ficció. El tercer, la meitat del segon, és a dir, 228 euros. I el quart, la meitat de la meitat, 114 euros. Això dels números sembla que agrada, no?
Des de Ràdio Estel, des d'aquest programa, Olma, que has pogut parlar amb una de les persones que ho ha organitzat tot plegat, eh?
Sí, és la Sona Lee, que ella és membre d'aquesta associació de coreans a Catalunya, i bé, ha explicat una mica doncs, el que dèiem, que l'edició d'aquest any, però això sí que ho ha destacat, que ha sigut la més especial, era la desena, o sigui, que en 10 anys aquesta ha sigut la més especial, perquè a banda de que ha sigut la que més assistència ha tingut, suposo que tot això dels Jocs del Calamar i la competició crida, sí, també ha estat la primera vegada doncs, que aquest acte ha estat obert per qui puguin anar-hi els espanyols, és a dir, sempre una cosa pensada per la comunitat sud-coreana, però aquest tant com que la gràcia era apropar la seva cultura a tothom, doncs ha estat obert pels espanyols que també hi han pogut participar. I res, ara tenim un tall de la mateixa Sona Lee, així que l'escoltem, no?
Som-hi.
La verdad que todos los coreanos estamos muy sorprendidos de este boom con esta serie. Muy orgullosos, además que aparte de esta serie, la película Parásitos también tuvo mucho éxito, ganando Oscar. Así que eso es una manera para que todo el mundo empiece a saber más sobre la cultura coreana. Esta vez ha sido inspirada al Juego de Calamar. Si hacen en la segunda temporada y también tiene mucho éxito, quizá podríamos hacer el siguiente evento inspirado a la segunda temporada.
Doncs ens haurem d'esperar l'any que ve a veure si hi ha, o l'altre, a veure si hi ha una segona temporada, no? I poden haver-hi una segona competició dels Jocs del Calamar a Barcelona. I un petit apunt, perquè si ho he vist avui, he dit, uau, res, a València...
Què has dit?
Un petit apunt, perquè ho he vist avui i uau.
Uau.
Uau. Uau, he dit uau. Uau, no sé quin tipus de uau, però uau.
En català, bub.
No. Oh, vaja. No, a València cada any es celebra una fira és una fira internacional de funeràries, no? Ah. Que es diu...
Què? No, no, que trobo que molt alegre avui el programa.
Que ja he dit que no parla...
Sí.
No, vull dir que això és curiós. O sigui, a la fira que celebra cada any a València de funeràries, que es diu la Funer Mostra, aquest any s'ha presentat ni més ni menys que un taüt inspirat en els Jocs del Calamar. O sigui, clar, pels que hagueu vist la sèrie, doncs és el taüt de color negre amb un llaç de color rosa grana, un color així que es mou entre el rosa i el grana, i el...
Perdó, és que la Funer... Saps què em passa? Que la Funer Mostra té nom de personatge de pel·lícula de Pixar, també. No? La Funer Mostra... Xavi, algun apunt a dir sobre la Funer Mostra?
Ja m'he tret els auriculars, ja, vull dir, ja no vull sentir res més.
No, no, jo el que volia dir, escolta, que aquests taüts inspirats en el Joc del Calamar, el mateix president de l'empresa que els ha creat, que és una empresa valenciana que es diu Arcae, en José Morales, ha explicat que la llau de peticions d'aquest taüt és tan elevat que ha arribat a col·lapsar la centraleta de la mateixa fàbrica i que inclús hi ha qui ha demanat, o sigui, un taüt dels Jocs del Calamar amb mida clauer. És un fenomen, o sigui, parlem de que es fa una competició a Barcelona dels taüts, és un fenomen el Joc del Calamar.
Olma, va, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Va.
És complicat portar cada dia alguna efemèride musical, així que avui he decidit simplement portar una cançó que per mi no us diré que és la més bonica que s'ha fet en tota la història, perquè és dir molt, però sí que, almenys en el meu humil criteri, és una de les més boniques. Es va treure la llum aquest any, es diu Easy on Me, és de l'Adele, i bàsicament és la balada de producció minimalista que va portar de nou, després de 5 anys d'aturada, doncs, a la indústria musical, la famosa cantant Adele.
Gràcies, Olma.
I know there is hope.
minut i arribarem a les 3 de la tarda. Abans, però, Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que preguntàvem avui als oients a través de la xarxa, a través de Twitter?
Mira, avui preguntàvem com s'ha de trencar el sostre de vidre en l'educació.
Mira, en parlàvem avui d'aquest tema, en començàvem a parlar en aquest programa i ja acabem parlant del mateix tema, que és el que ha opinat l'audiència.
Doncs mira, un 33% diu que en paritat a l'educació. I un 67%, que és l'opció majoritària, combinant la paritat a l'educació amb mesures polítiques.
Doncs estaria bé, oi? Estaria bé i trencar una vegada per tot aquest sostre de vidre.
Sisplau.
Eva, gràcies. Fins demà.
A tu, fins demà.
Demà hi tornem a partir a les 2 del migdia. Us deixem ara amb tot l'equip de Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Això sí, abans, uns instants d'Adel. Que vagi bé.